48 hores per celebrar Sant Jordi. Pel meu gust, una de les festes més interessants de Catalunya. Avui dedicarem uns minuts del programa als llibres. Llibres per amants de la natura, per aquells que gaudeixen del turisme urbà, de la gastronomia, pels amants dels esports, llibres triats per vosaltres, viatgers. Llibres interessants que segur, vosaltres us interessaran perquè sou tafaners, com nosaltres, de tot el que ens envolta.
Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
Començarem per situar-nos a la natura, paisatges espectaculars, fauna i flora, les millors rutes del món per fer trekking. És el títol d'un llibre que ha publicat, acaba de publicar Lonely Planet. A més dels beneficis que aporta el trekking per a la nostra salut, també ens dona la possibilitat de relacionar-nos amb el medi ambient i amb el medi natural i gaudir dels paisatges. Aquest llibre de gran format és una guia imprescindible que aporta 50 històries increïbles i 150 suggerències de rutes per recórrer fins a 30 països. Hi ha rutes pensades per fer en un dia i també hi ha travessies de fins i tot un mes. Un recull de trajectes inoblidables. Cada capítol agrupa diferents relats en primera persona, un full de ruta que pot ajudar a planificar el viatge i al final altres propostes similars. També ens dona informació sobre el material necessari i sobre les precaucions que s'han de prendre per seguretat. D'entre les rutes que ens proposen hi ha un safari per Zàmbia, un trekking per Islàndia o una ruta de 3 dies per 2 parcs nacionals del sud de Queensland. La vida mola és el títol del llibre que acaba de publicar Raül Gómez. Ell és presentador del programa Marathon Man. Ha viatjat per tot el món fent maratons. Córrer és una de les seves grans aficions. Una de les aficions que ara explica justament en aquest llibre, el que ha posat com a nom el seu crit de guerra, La vida mola. Fa unes setmanes ens feia una visita al Tiramilles i amb ell vam estar parlant del running, del seu llibre i de moltes coses més. Hem recuperat un tros d'aquella conversa. Raúl Gómez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy a gustito.
¿Estás a gustito siendo escritor?
Pues sí, ha sido un reto que no sabía que iba a estar tan a gustito hasta que me he puesto. Me ha costado más que preparar una maratón, porque cuando te enfrentas a una página en blanco y a contar una historia, aunque sea mi historia, y de todas las personas a las que he conocido, porque La vida mola, he querido hacer un libro vital. Y como la vida, pues he querido pasar por todos los momentos, buenos y malos, experiencias, lugares y personas que me han traído hasta el día de hoy. Y no es fácil no ha sido fácil poner todo lo que tenía en mi cabeza, todo lo que quería expresar.
Ordenarlo.
Y todo lo que me... todas las inquietudes, todo lo que me preocupaba, todo lo que he visto en el mundo, que me gustaría... que tenía ganas de comentarlo. Y bueno, yo creo que ha quedado un libro muy bonito, un libro optimista sobre la vida. Y yo siempre digo que pase lo que pase, aunque a veces pasan cosas difíciles y complicadas y la vida no es de color de rosa siempre. La vida, pese a todo, mola.
Bueno, exactamente, hay un escrito en tu libro que dice: he aprendido que aunque la vida reparta unas cartas muy jodidas, no hay que dejar de luchar y de sonreír.
Pues sí, yo, o sea, es lo que siento yo, y después cuando llevo los últimos 5 años he viajado por todo el planeta, viajar es absolutamente increíble, y una de las cosas que más me gusta de viajar y de contar historias es conocer a personas. Y he conocido a personas absolutamente increíbles, con esas vidas que a priori uno puede pensar, oye, qué vida más difícil. Oye, ¿cómo lo haces con esta enfermedad? ¿Cómo lo haces después de esta pérdida? ¿Cómo lo haces habiendo tenido un accidente y habiendo perdido las piernas? ¿Cómo lo haces con esta vida tan complicada que te ha tocado vivir? Solo por, a lo mejor, por haber nacido en según qué lugares. Y es increíble cómo la gente saca fuerzas, la gente saca ganas de luchar. Y este libro va de personas que no se quedan quejándose y lamiéndose sus heridas cuando pasan cosas que
no
gustan.
A veces es difícil.
A veces es muy complicado.
O sea, teniendo una vida normal, todos tenemos una tendencia a quejarnos de cantidad de cosas, ¿no? Hasta que hay un momento, un punto que reflexionas y vuelves a la cordura y dices, ¿pero de qué me estoy quejando? Si vamos a ver, si yo abro el grifo de mi casa y me sale agua, ya está caliente.
Sí, eso es increíble.
¿De qué
sí.
me estoy quejando? Pero todos tenemos esa tendencia, con lo cual es muy fácil acomodarse en ese llanto permanente de cobro mucho, cobro poco, no me puedo comprar un piso, no puedo cambiarme el coche o no sé qué más me pasa, ¿no? Salir de todo eso, según tu manera de ver, representa romper con una vida convencional y tradicional.
No, yo creo que se puede. Yo creo que, la vida mola puede parecer una frase de azucarillo. A mí no me gusta la frase de azucarillo. Yo creo que detrás de este libro, detrás de este título, hay un libro real de personas reales con vidas reales. Y yo creo que está bien quejarse. Está bien quejarse y siempre intentar buscar lo mejor para uno mismo, pues ganar más, tener una casa más grande, tener un coche más grande. Está bien quejarse. Lo que no vale, lo que yo creo que no vale es quejarse sin intentar al menos hacer algo. Quejarse en el sofá, qué desgracia soy, es que no tengo trabajo. Ya, pero ¿sales a la calle a intentar buscarlo? Bueno, no, pero... No sé. O sea, está bien quejarse. Todo el mundo se queja.
Lo miro por internet.
Lo miro por internet. O sea, hay que quejarse, pero hay que hacer cosas para que... O sea, quéjate cuando haces cosas y no dejas de intentarlo, no dejas de intentarlo y siempre tropiezas con una piedra en tu camino. Entonces, pues, oye, sí, hay que quejarse. Y buscar la felicidad, pues, no es fácil.
Es un programa de viajes, Raúl, y ahora entraremos en materia viajera y nos contarás qué has visto y cómo lo ves, ¿no? Con qué ojos corres por el mundo, porque sé que África es uno de los puntos...
Sí, me encanta África.
...que, bueno... A todo el mundo. Bueno, hay dos opciones, o que te guste mucho África o que no te guste nada. Y al que le gusta muchísimo, ¿no? Y justamente un proverbio africano que has incluido en el libro me ha llamado también la atención y hace bien a colación con esto que estabas diciendo, ¿no? Si crees que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, es decir, si tú te quedas en tu sofá, uy, esto no lo puedo hacer, esto parece que me va a costar mucho, pues intenta dormir en una habitación con un mosquito.
Sí.
Podríamos añadir, y verás lo que es bueno.
Y verás lo que es bueno, lo que puede hacer algo tan pequeño. Yo creo que sí, yo creo que, pues uno de los capítulos también hablo de que la cordura está sobrevalorada, que hay que intentar, hay que lanzarse a hacer cosas. Aunque a veces nos dé miedo por el qué dirán, o por, es que no sé si soy capaz... Lánzate, atrévete, no te quedes con las ganas de no haber hecho algo por vaya a ser que dirán. Entonces hay que intentarte, que después de recorrer el mundo he visto que personas empiezan con movimientos solidarios que no tienen ni pies ni cabeza y año tras año acaban haciendo cosas muy grandes por mucha gente. O sea que una arenita juntas muchas son una playa.
El segon apartat de recomanacions de llibres per Sant Jordi s'ha dedicat als gastrònoms, foodies, cuinetes i qualsevol persona que pugui sentir-se feliç amb un davantal davant dels fogons. L'editorial Cúpula posava a la venda el 12 de febrer un llibre que s'anomena Con un par de huevos, passión por las tortillas. L'autor és Joan Antoni Miró, qui ens ensenya 180 maneres diferents de preparar truites amb tot tipus d'ingredients. Sempre s'ha dit que les truites es poden fer del que un vulgui. Però heu fet mai una truita de caviar i cranc o una truita de cireres? En l'índex del llibre trobem truites de patates, de verdures, de peix, de formatge, de carn, de bolets, truites guisades, pastissos de truites i fins i tot truites dolces. Miró ens ofereix algunes de les receptes que durant 40 anys ha preparat a la seva truiteria. Cuina Mare és el nom de l'últim llibre de Joan Roca, un llibre de receptes tradicionals per cuinar a casa, un homenatge a la cuina tradicional i també a les mares i les àvies que les han mantingut, aquestes receptes. 80 receptes posades al dia, reduint les grasses i adaptant-les als gustos d'avui. El llibre està format per receptes d'entrants, sopes, pastes i arrossos, ous, peixos, carns i postres. El més pur estil de qualsevol llibre de cuina dels de tota la vida. Tiramilles va estar present a la roda de premsa del cuiner del celler de Can Roca i allà vam parlar una estona amb ell. Avui podeu escoltar un breu fragment d'aquella conversa. Joan Roca, cuina mare perquè és la cuina de les mares o cuina mare perquè és la mare de les cuines?
Totes dues expressions són bones, no? És la cuina que ens va ensenyar a cuinar a nosaltres, la cuina amb la que hem crescut, la cuina de la nostra mare, i per tant aquest llibre és un homenatge a la nostra en particular, i aquest homenatge íntim, però també hi ha una reivindicació de la cuina tradicional, de la cuina de totes les mares, de la cuina que manté present a la memòria aquella connexió afectiva que tenim amb la gent de casa, no? Amb la mare, amb l'àvia, amb qui en cada casa hagi cuinat a casa seva.
És un llibre que has fet amb en Salvador Brugués, no és la primera vegada que treballeu junts. De fet, us coneixeu de tota la vida, podríem dir, i aquest binomi, doncs, el que ha provocat, entenc, és que cadascú aporti els seus sentiments culinaris.
Sí. Sí, exactament. Amb una vessant tècnica, com fèiem els llibres sobre tècniques bàsiques, el llibre de baixa temperatura, però en aquest cas és un llibre molt més lúdic, molt més de passant-s'ho bé fent-te'l i de transmetre coneixement i de voler o de tenir la pretensió que la gent, davant d'aquest llibre, tingui ganes de cuinar.
Plats per cuinar a casa, ho afirmes novament.
Sí, 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 són plats que són de molt bon fer a casa, ingredients de molt bon trobar i receptes que tenen una essència molt, molt senzilla, no? I que es poden fer perfectament a casa sense gaires eines sofisticades.
Ens parlaves a la presentació, Joan, que sembla que els joves que ara en aquests moments estan estudiant cuina tenen un interès per la cuina tradicional, per aquella cuina que al final acaba sent, doncs, la mare de tot el que s'ha anat produint després, no? I ens deies que fins i tot el teu fill, que estudia cuina, sí, en principi, doncs, el que li interessa és anar a treballar amb la teva mare i no pas amb tu.
Sí, està bé. També crec que és una manera de començar. També crec que és la manera ideal de començar, d'aprendre a cuinar amb la mare i després, si algun dia li ve de gust, doncs ja s'acostarà a la nostra cuina, no? Però és cert també que molt jovent mostra un interès creixent cap a la cuina tradicional, no? Es dona la paradoxa de cara, com que hi ha tants restaurants de cuina moderna, lo tradicional comença a semblar avantguarda, no?
Justament d'això també parlaves, no?, quan has presentat el llibre, respecte a com hi ha alguns plats que deu ser, doncs, el mateix cas i pensat que la música, per exemple. Hi ha un moment que la música més moderna es torna clàssica i, per tant, suposo que a la cuina passa una mica el mateix. Aquells plats que un dia van ser absolutament innovadors, si tenen la suficient consistència com per continuar vivint, doncs s'acaben convertint en uns clàssics.
Sí, exactament. Aquesta és la qüestió, no? Hi ha una mirada cap a aquesta cuina que ara ja és tradicional, que un dia va ser avantguarda. Imagina't el que se li va acudir fer una truita un dia, no? O el que se li va acudir fer una pasta de full, no? O el que se li va acudir fer un soufflé, no? Imagina't, no? És a dir, hi ha una cuina que un dia és avantguarda i al cap dels anys, si això funciona, si la gent ho cuina, si a la gent li agrada, acaba formant part d'una tradició i d'una cultura culinària, no? I en aquest llibre hi ha exemples tant d'una banda com de l'altra, de coses que van ser en un moment donat avantguarda i que ara, i en un període curt, és a dir, algun plat nostre que ja forma part de la cuina tradicional i que un dia era avantguarda i tot plegat han passat 20 anys, que són molts, però no tants quan parlem d'aquests moviments, no?
Penses que, vaja, has afirmat, de fet, que es cuina poc a casa.
Sí.
Què s'ha de fer?
Tinc la sensació. Bé, no, fer que la gent tingui ganes de cuinar. Jo crec que a vegades el temps és una excusa, però el que hem de fer és incentivar. I una manera de fer-ho és fer llibres. A vegades també hi ha programes que ho fan, no?, que incentiven a cuinar. I a vegades documentals que també, tots plegats. El que hi ha segur és interès per la cuina, no? Jo crec que estem en un moment en què hi ha molt interès, la gent en sap, la gent llegeix, la gent s'interessa i per tant hi ha molt més coneixement, però paradoxalment es cuina menys. Per tant, això crec que és una cosa que tots plegats hem de mirar d'anar canviant, no?
Ens traiem el davantal i ens posem sabates còmodes per caminar per dues ciutats i per descobrir la seva gent. Comencem parlant del llibre Me llamo Nueva York. L'autor és Francesc Peyron, corresponsal de La Vanguardia en aquesta ciutat. Peyron, en aquest llibre, no ens explica ni monuments, ni zones comercials, ni ens mostra les millors botigues. Ell ens descriu un mapa de la geografia humana. I és que per explicar Nova York podem fer-ho de moltes maneres. Peyron va fer-nos una visita quan va sortir el llibre, i això és el que ens deia sobre les persones que ha conegut en la seva aventura a Nova York. It's all right.
No, no, tu a Nova York pots trobar tota mena de coses. És a dir, jo crec que totes les ciutats avui en dia, amb la globalització, les xarxes socials, internet, s'han equilibrat, semblen molt unes a l'altres, no?
Sobretot i cada cop més. Semblen les europees, semblen totes les mateixes.
I Nova York no deixa de ser una ciutat occidental, amb aquesta mateixa, amb els mateixos tipus de cadenes, de cafeteries, de roba, del que tu vulguis dir-li, de luxe, de... Però Nova York té aquesta cosa de la diversitat que multiplica per milions comparat a altres ciutats. Potser Londres, jo he trobat que és una ciutat molt, que té molta connexió amb Nova York, però Nova York és tan a la bèstia.
Té un punt d'excentricisme. Eh?
Sí, té aquest punt d'excentricisme. Crida molta gent de tot el món i va tothom allà, i va tothom. Molta gent va amb la idea de retrobar-se o de reconstruir-se o de canviar el seu...
On vius seu tu, de Nova York?
Jo visc a una zona molt maca, que és a l'Upper West Side. Són casualitats de la vida. Jo tinc un nen que tenia 5 anys quan vaig a viure allà, i les escoles primàries són per zona on vius. I vam veure que, a través d'amics, es van dir que les millors escoles públiques estaven per aquella zona, i la veritat és que va ser un descobriment, perquè és un barri que m'entusiasma. És un barri... Encara no està massa trepitjat per el
turista.
Per el turista. És molt, molt, molt autèntic, encara té moltes coses molt... No sé, que et sents bé, feliç, allà.
Nova York
I estem al costat de dos llocs extraordinaris, que és el Hudson i Central Park.
Dos llocs extraordinaris. Evidentment, sobretot si tens una criatura, que és un lloc preciós. Bé, a Nova York és una ciutat que passen coses curioses, com per exemple una que tu explicaves en un article, no?, que un inversor paga 238 milions de dòlars per un àtic.
Sí, mira, al llibre hi ha un capítol que parlo d'això, i mira, aquest no hi ha entrat perquè ja estava tancat el llibre. Vull dir que és
Ken, bueno, Griffin, que col·lecciona, sí, art i vivendes.
I vivendes, bàsicament. És, bueno, és aquesta
cosa
que té Nova York.
A què es dedica el senyor Griffin?
És un hedge fund, un inversionista. Bueno, és un senyor que té... A Nova York hi ha els rics més rics del món i possiblement alguns dels pobres que hi ha també al món.
Vull els dir, que tu has triat són de quina...
Són tota mena de gent que fa coses, vull dir, no sé, hi ha gent de tot, vull dir, no sé, gent que viu bé, gent que no viu tan bé, gent que viu amb un carro venent tamales al carrer, no sé, hi ha tota mena de gent, hi ha algun empresari, hi ha, en fi.
Qui era George Zambrana?
Hosti, George Zambrana, jo tampoc l'he conegut, només l'he conegut de referències, i és una història que a mi m'apassiona, perquè m'apassiona molt el Nova York aquell del 70-80, la ciutat de la bancarrota, dels moviments d'art i socials, d'aquell Nova York trinxat, gamberro, i m'agrada molt, sento fascinació per aquestes històries, potser també perquè em ve de tota aquesta història dels tribunals, de conèixer l'altra cara. Llavors, George Zambrana és un senyor que dos artistes, un català, el Manel, i un gallego, el Miguel, els va acollir i els va ajudar en aquell moment a la seva vida. I jo vaig conèixer Zambrana, no el vaig conèixer, vaig saber d'ell a través d'ells dos. I és el retrat, aquest senyor, però d'aquell Nova York, del Lower East Side, sobretot, que era un Lower East Side molt, molt tremendo i molt, molt tot cremat, tot fet un desastre, on desmuntaven els cotxes per vendre per peces, o uns cotxes robats, o on la droga, i ara vas i és una zona espectacular, maquíssima, i tot molt ben cuidat, encara que té un punt una mica gamberro, però no tant com en aquella època. I George Zambrana és una mica, per mi, la figura d'aquell Nova York que s'ha perdut o ha desaparegut, perquè Nova York és una ciutat en canvi sempre.
Todo están los libros. Solo sombras és el quart llibre de Dolors Pallars, i també l'hem triat avui en aquest programa especial dedicat a Sant Jordi. Aquesta és una novel·la que té una trama àgil i està escrita en un to divertit i reverent. En les seves pàgines trobem suspens, aventura, crims, amors, encoberts, excentricitats. Entre la gran desfilada de personatges hi ha agents secrets i no tan secrets, jugadors de golf, mascles perfumats i ambaixadors de calaveres. Els protagonistes tenen com a taló de fons la ciutat de Pequín. acabam aquest temps especial dedicat a Sant Jordi, tres llibres que ens han semblat interessants. El primer és una autobiografia, la de Ricardo Cavolo, Humphrey. Ricardo Cavolo és un dels nostres il·lustradors més reconeguts. Cavolo ha viscut una vida amb alguns entrebancs, el divorci dels seus pares, una depressió, problemes d'autoestima. Totes aquestes vivències han fet que sigui el Cavolo que és avui. Humphrey és la història de l'autor, qui dissecciona les diferents etapes de la seva vida, tant en l'àmbit personal com en el professional. Cavolo és llicenciat en Belles Arts i ha passat pràcticament la seva vida en un estudi de pintura. En el del seu pare va aprendre a agafar el llapis. Des de llavors no l'ha deixat. En aquesta autobiografia trobem dibuixos de l'autor, dibuixos que es reconeixen fàcilment pels seus colors, pels seus personatges, amb quatre ulls i ales per tot el cos. Humphrey és un llibre ben especial. I de Ricardo Cavolo passem a Tom Robbins. Ell és periodista i escriptor, un novel·lista dels Estats Units que inclou a les seves obres personatges excèntrics. Les seves novel·les són complexes. Generalment utilitza històries rebuscades i també fa un singular joc de paraules i un humor també bastant singular. Està vinculat als anys de la contracultura. Robbins és un dels autors americans més llegits i venuts als Estats Units, però també a Alemanya, Itàlia i França. Molts dels seus llibres són bestsellers en el seu país. L'editorial Underwood acaba de publicar Bé de birra. Fa uns dies en parlàvem amb l'editor Fernando Peña, qui ens donava detalls d'aquest llibre. ¿Cómo nace la idea de publicar este libro de Tom Robbins?
Bueno, Tom Robbins, Bé de birra, ¿no?, es el segundo volumen de nuestra serie Salvajiños, que la integran textos desclasados, heterogéneos. Mi compañero y editor también, Javier López González, los define como textos de batalla y perdición, flamígeros, ¿no?, prácticamente despiden llamas. Este también espuma, ¿no?, de cerveza. Pues simplemente por esto, ¿no?, porque es un texto de alta literatura, heterogéneo, desclasado, no se casa con nadie, no pertenece a ningún grupo social concreto, y bueno, casa muy bien con el espíritu un poco salvaje, ¿no?, de la colección Salvajiños. Entonces nos animamos a emprender
Supongo, Fernando, que a los editores cada vez os va a resultar más difícil apartarse un poco de las tendencias, ¿no? O sea, cuando hay determinadas fechas, pues llega, no sé, la novela histórica. Luego aparecen los libros mediáticos de señoras. Los libros de señoras mediáticas, quería decir. Y van habiendo unas tendencias que son muy generales, y me imagino que a nivel editorial lo difícil debe ser un poco desmarcarse de todo esto, ¿no?
Difícil y fácil, ¿no? Porque realmente estas tendencias que explotan y funcionan bien económicamente suelen acarrear también gastos de producción muy elevados, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es rebuscar, ¿no?, por entre los intersticios de todas estas corrientes, aunque es verdad que nuestra editorial no apunta hacia ningún tipo de mercado, ¿no?, como los que has señalado. Nosotros en ese aspecto lo tenemos fácil, vamos a por textos arriesgados. Entonces los derechos de partida no son realmente elevados. Obviamente
pero
jugamos con el riesgo, sí.
En el caso de Tom Robbins quizás sí, ¿no? Porque él es un escritor muy reconocido.
Es un escritor muy reconocido, muy vendido no solo en su país, sino también en Alemania o Italia, por ejemplo. Pero en España es verdad que las incursiones que ha tenido pues no han gozado de gran repercusión. El último título que se publicó lo hizo Alfabia, editorial radicada en Cataluña, me parece, que fue Naturaleza de pájaro carpintero. Y bueno, creo que no funcionó del todo mal, pero apenas había tres referencias en el estado, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy contentos por el resultado.
Abans no eres així és el títol del llibre que acaba de publicar Mònica Pérez. Ella és actriu còmica, fa teatre i molts de vosaltres la coneixereu per les seves intervencions en alguns programes d'humor a la televisió. En aquesta novel·la, la Mònica parla de quatre dones que comparteixen cotxe. Les quatre són actrius i després de fer un càstig fan un viatge a Madrid-Barcelona. En aquests 650 quilòmetres, a més de viure algunes anècdotes, les quatre fan algunes reflexions. La Mònica ens ho explicava així quan va passar pel Tiramilles. Tu, hi ha un dia que decideixes que has de fer una novel·la, ve d'una manera molt més natural de la necessitat d'escriure. En quin moment t'ho planteges?
Jo tota la vida he volgut fer novel·la, també. El que passa és que, pel que sigui, et dediques més a la vessant còmica i com a actriu, i escriure, doncs, he escrit les coses que em demanen. Però no havia sigut una cosa que m'hi havia posat de... S'ha de fer. Però de cop i volta una editora em va dir... Tu t'atreviries a fer una novel·la que anés de dones, que parlés de superació, de positivitat, amb humor, tal? Vinga, i així va ser.
Bé, has continuat també en aquesta vessant, perquè la novel·la té un to humor.
Còmic, sí, sí, sí.
Un to còmic, eh? Sí. O sigui, quatre noies que tenen una professió
sí,
molt semblant a la teva, que se'n van a fer un càsting, que suposo que ja també és una situació
que
deu estressar bastant, sí. I quan tornen, lloguen un cotxe d'aquests, un BlaBlaCar,
sí.
I a partir d'aquí doncs, es coneixen en el trajecte, en aquests 650 quilòmetres, que passa una mica de tot.
Passa una miqueta de tot. Diguéssim que el tret de sortida és que, típic, quan agafes... Clar, nosaltres els que fem càstings i ens n'anem d'un costat a l'altre o gires i tal, a vegades quan no et coneixes surten temes cutres, de dic coses per omplir. I elles arriben a la seva conclusió de que potser les coses que no els agraden d'elles personalment està vinculat amb el nom i decideixen canviar-se el nom.
Això no et pensis que és tan estrany, eh?
Alguna cosa deu haver.
No? En lloc de dir-te Mònica, et diguessis Maria...
Potser seria completament diferent. Home, si em digués Maria, seria el nom de la meva tieta àvia i potser potser voldrien alguna similitud amb ella, vés a saber.
No, diem Tomassa, que també
Tomassa.
És un nom que té.
O Tomassa,
que l'has triat per la incredibilitat del personatge, no?
Exacte. Jo en el meu cas sí que ja vaig, quan les vaig escriure, vaig triar noms que tinguessin una similitud amb la seva personalitat.
No es tracta de desvetllar tota la novel·la, que tampoc seria això,
no.
Però en canvi sí que podem explicar que elles, en aquesta qüestió del nom, de com serien, quins serien les seves vides i com serien com a persones, mm-hmm. si es diguessin d'una altra manera, es fan el propòsit de canviar-se els noms.
Exacte. Llavors, elles es busquen un nom que tingui a veure amb el que realment voldrien canviar d'elles. Pues la Dolors es vol posar llum perquè vol deixar de tenir relació amb les malalties, amb la malaltia, i es vol posar llum. Llavors fan tot aquest canvi com nosaltres els actors fem una creació de personatge. Pues elles es creen el seu personatge de com volen ser.
I d'aquí el títol, abans no eres així?
Sí, perquè una d'elles decideix que no criticarà mai més, no? I jo, com a Mònica, vaig fer l'experiència de no criticar per poder escriure, per poder documentar.
Difícil, eh? No criticar.
El més difícil del món. Clar. Però ja no només...
Hauríem de definir crítica.
Sí.
Però comentar coses de totes les persones que t'envolten és pràcticament impossible.
És impossible. A més és que la crítica, exactament, definiríem què és crítica, no? Amb maldat o amb una certa sort, no? O amb una certa... Està tot arreu, però és que tot arreu on vagis. Llavors, si deixes de fer coses que la gent està acostumada a que tu facis, sempre et surt la frase de abans no eres així, I per això el títol.
Todo, todo, todo están los libros.
Fins aquí aquest temps especial dedicat al dia de Sant Jordi, als llibres i a aquesta festa tan fantàstica. Us desitjo que tingueu un molt bon dia de Sant Jordi.
Todo, todo, todo están los libros.